Avui doncs us he portat això, una persona que, com ja us vaig dir, avui la idea és que us explodi el cap. L'objectiu és aquest, val? I no només que us explodi el cap, sinó que a més us podrà mostrar allò amb números, val? Que sembla, que els números sempre són tan importants, ja hem parlat aquí de molt això. Pues sí, evidentment els números són molt importants, però per mi són molt importants quan fan de suport allò que és vital, val? Aquelles sensacions, allò que ens mou, aquella, la passió, val? L'altre dia vam parlar de l'ikigai i tot plegat, doncs això. Quan els números, quan la part lògica ens ajuda a entendre el que tenim aquí dins, per mi és molt útil. I una mica això és el que avui en Jordi Martorell ens acompanya.
Això
ja s'ho explicarà ell, val? El que us vulgui explicar ell mateix ja us ho explicarà, però per mi és una persona que a través de la seva vida, del que ha viscut, no sé si us ho explicarà o no, allà ell, s'ha trobat precisament amb tot això que parlem cada dilluns aquí, però d'una manera com molt pràctica, val? Ho ha viscut molt, ho ha patit molt, però també ha aconseguit que el seu patiment doncs, es converteixi en algú extraordinari. Ell no només això ho ha viscut i tot plegat, sinó que està fent tot un treball molt xulo, que us explicarà aquí, per mostrar-ho, perquè la gent que ens costa més doncs, creure en allò que no es pot veure ni tocar, doncs realment ho puguem veure i tocar, val? Perquè es pot. I us ho podia haver explicat jo d'una manera molt xapucera, i vaig pensar, ostres, doncs que vingui ell i ho mostri tal com és. La classe avui serà aquesta, val? Quan acabem farem una meditació. De fet, avui hem estat parlant i vindrà un altre dia a fer un experiment, val? Amb vosaltres. Això serà després de Reis, evidentment, però no adelantaré res, ja us ho explicaré. I per no trencar tot el rotllo de la classe, abans de començar, un parell de coses pràctiques. En el vostre quadern us posaré, demà us enviaré coses que heu de fer aquest Nadal. No són deures, són coses per gaudir de la vida, com sempre, ja ho sabeu. I el dia 8, quan ens tornem a veure després de Reis, us demanaré que m'entregueu el quadern. Vale? Ja us vaig dir que l'avaluació serà aquest quadern. No tinc ni punyetera idea que jo ja heu escrit, ni que ja heu posat, ni tot plegat. Però avaluaré en funció d'això i d'altres coses. Ja us vaig dir que qui vingui aquesta tarda a la classe també ajudarem amb la nota. Vale? Això no ho digueu a ningú. Jordi, no sé si... doncs això, vale? Queda clar? Doncs ara us deixo, Jordi, tu mateix, endavant, què?
Si hi ha preguntes o comentaris,
sí. Esperem al final. No, si algú té una pregunta, algun dubte, en el moment podeu allò, aixecar el braç i intervenir, val? Us animo a intervenir, de veritat, vale? Ja ho anireu veient. Cap problema, no?
Sí, cap problema,
farem així.
Perfecte. Pues, molt bé, doncs
tot
començo.
Tot teu, Jordi, palante.
Molt bé, bueno. Com deia l'Edgar, un plaer estar aquí amb vosaltres. Jo us comento una mica la meva formació. Jo ara em dedico a consultor de geobiologia, que és la ciència que estudia com ens afecten les radiacions electromagnètiques al nostre cos. Em dedico a això, jo venia d'un món, bueno, d'un món empresarial, una fàbrica tèxtil a nivell familiar, perquè vaig muntar un negoci a Sabadell, en un local comercial, i va coincidir que vaig muntar el negoci al costat d'un transformador d'aquests d'efecte Endesa, que emet un camp magnètic molt elevat. Jo abans d'anar a aquest negoci pensava que això ho he vist a les pel·lícules, en unes torres d'alta tensió, amb gent que era electrosensible, però no coneixia res d'això. Pensava que era una cosa molt estranya que no sabia. Quan ho vaig patir, vaig entendre que això era nociu. El fet de jo posar-me malalt per aquesta situació va fer que em dediqués a estudiar aquests fenòmens, em dediqui a això, assessorar empreses i a particulars a crear espais lliures de radiacions i també a entendre una mica el funcionament dels camps electromagnètics i com interactuem amb ells. Val? A través d'això i de moltes sincronies i casualitats, val? O causalitats, com diríem més d'alguna manera, han fet que estigui en aquest moment investigant el poder d'alguna manera de la intenció, quan nosaltres tenim una intenció dirigida o tenim una confiança sobre que ens passi alguna cosa, veure que realment allò pot passar. Clar, això dit d'aquesta manera semblaria molt com parlem del llibre El Secreto, Visualitzem, Joe Dispenza, no? Bueno, està bé quan ens ho expliquen, hi ha gent que hi creu més, que hi creu menys, però en el fons sempre crea el dubte, o tenim el dubte de si això és real o no és real. És real que jo tingui una intenció o tingui una mena de sentiment sobre alguna cosa que jo acabi passant? Segurament molts de vosaltres alguna vegada heu tingut aquesta sensació i heu dit, mira quina casualitat, això que pensava al final ha passat. No? Però clar, no tenim les eines per saber si realment hi havia algun efecte que no coneixem per fer això. No? Llavors una mica el que farem avui és explicar empíricament i amb les eines que tenim avui en dia, de les lleis de la física quàntica, d'experiments i d'altres, que això és real i es pot fer. Llavors ja també hi ha un entrenament mental d'alguna manera per poder fer tot això. Que la conferència es diu la confiança com a eina creativa. Jo ara hi farem un paral·lelisme amb una frase que no té cap sentit ara quan l'estigueu llegint, no? Que és la certesa d'un resultat com a eina per col·lapsar la funció d'una quàntica. Ara, algú ha entès el que estic dient? Normalment seria complicat, no?, d'entendre això. Ara espero que al final de la conferència això que es veu com molt tècnic i que no té gaire sentit tingui més sentit, vale? I entenguem el per què. Vale? Ens acompanyarà en tota la conferència, a nivell metafísic, un dau, que és una pilota de golf, de 100 cares, per entendre el que parlarem. Val? Aquest dau té 100 cares i d'alguna manera podríem entendre que si jo tinc una intenció i vull que caigui en un número determinat, doncs si aquesta intenció és real i això és real, hauria de caure al terra amb aquest número determinat. No? Doncs ja us adelanto, que és el que deia l'Edgar, que això us explotarà al cap en aquest moment, que això es pot fer. Val? S'han fet proves, bueno, en aquest cas a la CIA ja fa ja unes dècades, on començaven a parlar d'aquests temes. L'únic que això no surt a la llum pública a nivell dels diaris, ni a TV3, ni als, bueno, ni als programes de televisió, perquè són coses molt minoritàries i tampoc no s'acaben d'entendre. A veure si al final la idea és una mica, no que creieu que això és possible, que estaria molt bé, només que us faci dubtar en que això és possible, ja estic conforme, ja dius, ha valgut la pena aquesta conferència. Perquè és molt difícil d'acceptar, perquè és molt irracional. O sigui, això que estic dient no té cap raó científica. En el sentit científic de la llei clàssica de Newton no té sentit això. Val? Que jo, per el meu pensament, pugui afectar algú que està extern a mi. No? Però bueno, ara mostrarem a veure si això doncs, es pot fer o no es pot fer i el per què. Primer de tot, com que estem parlant de física quàntica i ona quàntica, anem a descriure molt tècnicament, molt, molt breument, què és la física quàntica. La física quàntica el que estudia és el món de les partícules subatòmiques i atòmiques. Estudia el món de lo més petit. O sigui, no és més que això. O sigui, que la física del que estem aquí ara nosaltres estudia el món de lo més gran, el món macro que es diu, i el món microscòpic, que és el que estudia la física quàntica. I una funció d'ona, que és el que parlàvem abans, doncs és determinar la posició d'un electró, en aquest cas, que és una partícula subatòmica, com està disposada en el temps i en quina posició, val? Amb una funció d'ona. Ara també després entendrem què vol dir tot això d'aquí. Llavors, per explicar tot això que estava parlant al principi, per poder entendre que nosaltres tenim, d'alguna manera, podem col·lapsar la funció d'ona, com a exemple del dau, el que estem parlant és que el dau, abans de jo tirar el dau al terra, hi ha totes les possibilitats a la vegada. És a dir, el dau està a l'1, al 2, al 3, fins al número 100, estan superposades, ara explicarem això per què. I que en el moment que jo tinc un pensament d'una manera determinada, col·lapsem la funció d'ona. És a dir, tots són com una mena de possibilitats, com unes ones, que la ona és així, és el número 1, l'altra és el número 2, i jo amb el meu pensament haig de poder col·lapsar aquest número que jo vull que passi, i això realment llavors ens ho transmet. Val? Llavors, per fer això, parlarem de la física quàntica, que ens apunta a que això pot ser real. O sigui, no diu que això sigui real, la física quàntica, però les lleis que ens parlen donen un paral·lelisme amb això que estic parlant. Parlarem de què diuen els científics investigadors actuals i del segle passat, sobretot els que van descobrir la física quàntica, què és el que diuen. Els experiments que s'estan fent avui en dia, sobretot a un centre que es diu Noetics de Califòrnia, que és el més reputat que hi ha al món, on aquests experiments estan demostrant això, i sobretot la nostra experiència de per què això és real. Jo porto amb això practicant-ho durant uns 5 anys, vull dir, no es fa en un dia, però hem fet proves i només en 2 dies la gent que ha fet algun curs han vist ja resultats extraordinaris. O sigui, només el fet de que una persona pugui creure que això ja és real ja fa que es pugui fer més, o sigui, que tingui més influència. Llavors explicarem una mica el per què, no? Llavors comencem, ara parlarem 10 minutets, un quart només de la física quàntica, molt breu, jo no sóc físic quàntic, evidentment, és més que res per entendre-ho a nivell d'usuari, que dic jo. No? És per entendre una mica què vol dir això. No? Llavors, comencem parlant una mica del nou paradigma que hi ha avui en dia. Fa un segle es van començar amb la llei de Newton, on la poma va descobrir que aquella, hi havia una teoria de la gravetat, i on ell parlava d'una separació del ment i cos. Vale? Ell no parlava que estem tots interconnectats. En canvi, Albert Einstein ja va veure que tot és energia, amb la famosa fórmula que tots ja coneixeu. No? Llavors passem a la física quàntica, que això és al principi del segle passat, on ja vam veure que hi havia unes lleis que d'alguna manera no eren racionals. Després, ara ho parlarem en detall de cada una. No? I també hi ha la figura de Stephen Hawking, que el que va intentar és sumar la teoria de la gravetat d'Einstein amb la teoria de la mecànica quàntica, creant una llei ja, doncs, bueno, seva, en aquest cas més particular, i on la gent està buscant d'unir totes aquestes lleis. Però qui no ens diu que d'aquí 50 anys o 100 anys, i per estadística seria quasi normal, que no hi hagi una nova física que englobi aquestes i n'hi hagi una de més. Clar, si avui, per exemple, o si passem a l'edat mitja, expliquem a un senyor, a tots els científics de l'edat mitja, que eren molt bons i molt reputats, el que és un mòbil, que en temps real ens veuríem amb una altra persona, no podrien entendre. Perquè no sabien ni el que era un camp electromagnètic, el que un satèl·lit podia estar donant voltes al voltant de la Terra, i que hi havia una comunicació instantània on es veuríem per una pantalla. Això era impossible d'acceptar. Llavors, el que estic explicant jo avui, a nivell racional no es pot acceptar perquè no és racional, però hem de pensar que la física no coneixem tot avui el 2023. Per lògica, l'any 3000 doncs, hi haurà una física totalment diferent o molt més avançada que la que tenim avui. Val? Llavors, o sigui, més que entendre a nivell racional el que vull explicar avui és que creu el dubte, que ho sentiu, que diu, mira, això un quadre, això pot ser. No? Amb això ja seria important. I quines són aquestes lleis de la física quàntica que són tan estranyes i tan irracionals? Doncs comencem per una que és la dualitat ona-partícula, que dintre d'aquest món subatòmic, on hi ha electrons, protons i neutrons, i també els àtoms i molècules s'estan fent proves, doncs han vist que un electró és un electró, una partícula física, però a la vegada és una possibilitat. I que, per exemple, si hi ha un electró, si aïllem un electró en aquesta sala, com si jo agafo aquest llapis i el poso aquí sobre, amb la física clàssica sé que el llapis està aquí sobre. Puc saber on està, el determino i està ubicat en un lloc concret. Si agafem un electró, l'electró està a tot arreu, a la vegada. Està anant endavant i enrere, a la vegada. Està anant a 1.000 per hora i a 10 per hora, a la vegada. És a dir, és una cosa que no té cap sentit. Sembla més una pel·lícula sense ficció, no? Si alguns expliquessin que això fa un electró, no té cap sentit. Val? Doncs això és el que fa aquesta dualitat. El principi d'incertesa de Heisenberg. Què ens està dient? Que si jo vull mesurar on està l'electró, és impossible. Només puc calcular la probabilitat on estarà més properament, més aquest electró dintre d'aquesta aula, per exemple, no? Però no puc saber on està. La superposició quàntica, que aquí hi ha l'exemple del gat de Schrödinger, que el que està dient, van fer un exemple, van agafar una capsa tancada, a nivell virtual, amb un gat a dins. Hi havia una partícula dintre, radioactiva en aquest cas, que es podia activar o no activar, vale? De manera com amb la física quàntica diu que tot passa a la vegada. Llavors la pregunta era, aquest gat està viu o mort abans d'obrir la capsa? Doncs a nivell quàntic, el gat està viu i mort a la vegada. O sigui, tot passa a la vegada. Traslladem-ho al dau. A nivell quàntic m'està dient que aquest dau, abans de tirar-lo, hi ha tots els números a terra, com dèiem abans, però estan tots a la vegada. Clar, això no té cap... Si jo vull entendre a nivell lògic, no puc entendre. O sigui, se'ns escapa, jo crec que tothom, que és el que estem parlant, no? Llavors hi ha l'entrellaçament quàntic, que seria que un parell de grup d'electrons que estan junts els separem a milers de quilòmetres i al moment que a un li apliquem fred o calor o alguna particularitat, l'altre, a l'instant, més ràpid que la velocitat de la llum, té el mateix efecte. És com si tot estigués unit. Clar, llavors ara, si parlem de tot això, nosaltres estem formats, evidentment, per molècules, per àtoms, per protons, electrons, hem de pensar que el nostre cos i tot el que ens envolta tenen funcions d'alguna manera màgiques. És a dir, hem de pensar que la realitat està formada per unes propietats que no s'entenen i que sembla més de, bueno, més una pel·lícula, com deia abans. No? Llavors tinguem això clar. No? I ara posaré un vídeo que dura 5 minuts, 4 minuts, que és per entendre una mica tot això. No sé l'àudio. Sí, això no ho hem mirat.
Sí, sí.
No.
Què, pla?
No, no, espera.
Paro. Sí. A mi me van ensenyar ells,
Ara?
Sí. Sí, todos los misterios Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad. Las líneas resplandecientes, y donde se eliminan, no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento, los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar.
Molt bé, bueno, vist aquest vídeo que parla d'això que dèiem abans, no? Que d'alguna manera és, parla que l'electró que està en aquesta habitació, si ningú el mira, si anéssim tots a fora i estigués sol, estaria tot arreu, amb totes les velocitats, aquí dalt, aquí sobre, tot arreu. I quan entrés sol una sola persona, fem el símil al macro, aquest electró estaria només en una posició. Clar, això dius, com sap l'electró qui l'està mirant, qui no l'està mirant? No té cap sentit. Aquest experiment és així en dibuixos perquè s'entengui, però s'ha repetit desenes i centenars de vegades en diferents països i està acceptat mundialment per tota la comunitat científica. Vull dir, és un experiment que ho accepten i ningú entén. Després veurem que els físics quàntics no entenen la física quàntica. Els premis Nobel no entenen la física quàntica. Llavors, no vull pretendre jo que ho entengueu en el sentit d'entendre-ho, sinó que buscar una mica l'essència del que potser vol dir això, no? Perquè seria complicat, o bueno, jo no em permetria d'altavoc explicar d'aquesta manera, no? Llavors, el que estem veient és que en el primer, quan és en un món macroscòpic, i tiro bales per una escletxa, doncs queda un patró, que això és normal. Quan n'hi ha dos, doncs pot anar a un cantó o a l'altre cantó, això és normal. Si tiro ones de possibilitat, que aquí ho simula, per entendre-ho com si fossin onades del mar, doncs aquest patró, la part més que arriba abans en aquesta pissarra que rep aquest patró d'interferència, només en marca una. I quan n'hi ha dos, que això si tiréssim dos pedres en un estanc, doncs faria això, que era aquest patró d'interferència. Molt bé. En el món quàntic, que és el món del més petit, si n'hi ha una, doncs queda aquest patró darrere, que també és normal, i si n'hi ha dos, és quan aquí ens explota el cap. Que dius, i per què fa un patró d'interferència? Doncs el que estan veient, l'única explicació, és que tot està superposat quànticament. És a dir, aquest electró està repetit tot arreu. Però quan posen un mesurador, que en aquest cas no és una càmera de vídeo, sinó que és un comptador Geiger que mesura la radioactivitat d'aquest electró, ja només crea les dues oportunitats. Per mi aquest experiment, d'alguna manera, tot i que no és racional, és el que explicarà totes les proves que jo he fet. Perquè d'alguna manera demostra o dona enteniment de per què el fet de nosaltres, la nostra consciència de l'observador, té influència en el món físic. Val? Perquè si jo estic format per milions i, bueno, i trillons d'àtoms que funcionen d'aquesta manera, la pregunta és per què no podem nosaltres agafar aquestes virtuts, o sigui, aquesta mena de llei que és màgica i podem aplicar nosaltres? Anem a veure si es pot fer, no? Llavors, el que jo vaig pensar en aquell moment és agafar un generador de números aleatoris, en aquest cas aleatori totalment, perquè si hi ha un programa informàtic que crea números a l'atzar però ja està d'alguna manera creat, això no es pot modificar. Hem dit que l'electró només es posa en una posició si algú entra per la classe d'alguna manera i està tot arreu. En aquest cas, aquest generador que el podeu agafar al mòbil i posar random.org, que podeu practicar vosaltres, us podeu posar doncs, de l'1 al 50, del 0 al 20 o de l'1 al 1000, el que vulgueu, i allò crea números a l'atzar. Llavors, el que estem veient és, o el que vaig comprovar és, puc amb la meva consciència afectar aquest programa informàtic, que en aquest cas està a Irlanda, a Dublín, o sigui, és igual la distància, no cal que estigui aquí davant. Val? Es pot afectar i la contestació és sí. Sí que es pot afectar amb unes mesures determinades i amb un estat determinat. No? Llavors, d'alguna manera, fent el símil, estem parlant de que aquests números estan tots superposats abans de sortir. Quan aquí li donem a generar i posa del 0 al 20, ens està dient la física quàntica que tots ho tenen a la vegada i que hi ha un observador que fa que col·lapsi un sol número. Doncs jo la feina que he fet, quina ha sigut? Com ha d'estar el meu cervell, la meva consciència, el meu cos, per poder escollir el número que vull que surti? Val? I en el moment que jo entreno això i veig que hi ha resultats que al principi jo mateix em costava creure, perquè dius, bueno, m'haurà sigut sort, no? Però tot, i el dia següent, i el dia següent, i el dia següent, i el dia següent, i ho quantifiquem i surt, clar, llavors dius, no, està la part mental, et vol com boicotejar, i dius, no, això és real perquè hi ha una estadística que ho demostra, no? Llavors, la idea és entrenar aquest sistema i en vez de treure números amb un generador, que està molt bé per fer un truc amb els amics, és aprofitar-ho per tot el que ens envolta, per salut, per objectius, per el que sigui, per al nostre benestar. Val? Seria una mica la idea, no? Aquí veiem, per exemple, un article d'una persona que treballava al CERN, al Centre de Partícules de Ginebra, on deia, com a hipòtesi, potser el nostre cervell és un ordenador quàntic. Val? Aquí hi ha una discussió de que si el cervell pot fer operacions quàntiques. Ara fa 2 mesos han descobert que sí. Val? Després us ensenyaré l'article que hem vist això. O sigui que el cervell pot interaccionar amb aquesta matèria d'alguna manera. No? Llavors, aquesta és la paradoxa abans que dèiem del gat de Schrödinger, que si el gat està viu o mor a la vegada, i aquí tornem a repetir, podem triar el que volem que passi? I la resposta és sí. Vale? Poso interrogant, perquè és veritat que costa una mica d'acceptar, però la resposta és sí. Vale? Com a mínim amb aquests events de números aleatoris i coses semblants. No? D'alguna manera, tot el que ens envolta, o aquest dau, tot són ones de possibilitat, doncs aquesta columna doncs seria, aquesta ona seria l'1, aquest seria el 2, aquest seria el 3, tot són possibilitats, infinites possibilitats de pensaments, l'observador ha d'enfocar, que aquí llavors entrarem com podem fer això, hem d'enfocar amb el número que volem, i llavors es materialitza en una posició. Vale? Aquí posem partícula, però seria, d'alguna manera seria com materialitzar per sincronies. Quanta gent segurament us ha passat, mira, hi ha hagut aquestes sincronies i m'ha passat això. Volia canviar de, no sé, volíem fer un viatge i ha coincidit que m'ha trucat tantes persones. Clar, quan passa això no podem comprovar que això hagi sigut perquè el nostre pensament ha tingut una influència. No ho sabem. O el que dius, sempre trobo pàrquing davant de Barcelona a la Diagonal, o al costat, el dissabte a la tarda. No sabem si és perquè té una influència. Però amb el sistema dels números sí que ho podem saber. Perquè estadísticament, si ara fem aquest dau i fem que 10 vegades seguides surti el número que dius tu, això és impossible. Hi ha una estadística, això seria un cop cada no sé quants milions de vegades que podríem fer això, o trilions de vegades. Llavors ho podem comprovar d'aquesta manera si tenim una influència sobre aquest col·lapse de l'ona. No? Bé, això ho vaig apuntar aquí. Vale, llavors, la física quàntica, el gran dilema que hi ha és que en el món de lo més petit sí que funciona aquest sistema, o sigui, fa màgia, els electrons sembla que siguin conscients de si el miren, si no el miren, estan tot arreu a la vegada, estan superposats, però en el món macro, que estem ara, no. Això es regeix per les lleis de la física clàssica, per les lleis de Newton. Val? Però d'alguna manera, ara ja s'ha comprovat, per exemple, que les plantes, quan fan el procés de fotosíntesi i agafen l'energia solar per traslladar l'energia química, en el procés de buscar el millor camí per arribar al centre, on agafen aquesta, on acumulen aquesta energia, han vist que ho fan per diverses vegades, per diversos llocs a la vegada. O sigui, una planta fa operacions quàntiques, una planta fa màgia. I això fins ara doncs, hi havia, diríem que no, això ho expliques fa 30 anys o 40 i ningú s'ho hagués cregut. Val? Perquè només parlàvem de que ho podia ser. Si una planta ho pot fer, per què no ho podem fer nosaltres? Val? Llavors, això què implica? Doncs implica que les partícules fonamentals hi són i no hi són. Poden estar a dos llocs a la vegada, es poden teletransportar, poden fer el que es diu l'efecte túnel, que amb una barrera d'energia, com que tots són possibilitats, n'hi ha una que és irracional que estigui a l'altra banda, que la pugui travessar, doncs també pot ser. És a dir, en el món quàntic és com que tot el que puguis imaginar-te és possible, val? I que sigui irracional. Val? I al món quàntic el temps no existeix com a tal, no és un temps lineal, és un temps més sincrònic, perquè van endavant en el temps i enrere els electrons, això també ho han demostrat fa poc temps, que tampoc és difícil d'entendre. Recordem el que dèiem abans, ni conté la física quàntica. Val? Vull dir, anem a dir això, no? Llavors, la teoria quàntica és una teoria de probabilitats. I aquí ja entrem una mica en definir el que és la funció d'ona, el que dèiem abans. No és que l'electró, si agafem uns eixos, estigui en un lloc concret, sinó que aquesta funció d'ona vol dir que pot estar aquí, 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 i a tots els llocs inimaginables que puguin estar amb aquell sistema. No? Si ho traslladem a un dau, l'exemple que tenim amb un electró, anem a posar en el món macroscòpic. Que sí que haig de dir que el que estic dient jo ara, que en un món macroscòpic tu puguis influir, és un tema que no s'està treballant, però algun físic quàntic diria no, això no és possible. Pot ser que les proves empíriques, al revés, sí que ho demostren que això es pot fer. Val? Llavors seria com que totes les posicions estan en aquesta funció d'ona, és com una onada que hi ha tota la informació, totes les possibilitats, i quan hi ha una consciència, un observador, es materialitza en un resultat. Que es materialitza sempre, perquè sempre, si tres un dau hi haurà una sola posició. Aquí la gràcia o la importància és poder escollir el que vol que passi. I poder-ho escollir de manera conscient, d'alguna manera. No? El que dèiem abans, les lleis de Newton estarien englobades amb el món macro, o sigui, les lleis clàssiques, però d'alguna manera hi ha molts científics quàntics que ja parlen que tot el món és quàntic. Perquè si l'arrel de la matèria és quàntica, ni que aquesta llei que estem ara... Parlen més que la llei de Newton és una aproximació, però que en el fons tot és quàntic. Tot i que costa com entendre-ho, no? O sigui, no estan separades la llei quàntica de lo més petit i lo més gran la llei de Newton, la llei clàssica, sinó que tot és un món quàntic. Val? Bueno, hem vist la primera part, la física quàntica, el que dèiem, no? Vull dir, no sé si heu agafat una mica l'essència del que vol dir, que seria el més important, més que entendre-ho exactament o donar-hi raciocini. Si avui us pregunto a vostra mare, què heu estudiat? Explica la física quàntica. Crec que tindríeu problemes, o no sabíeu per on començar, no? Però és entendre l'essència, no? Una mica. Llavors, què diuen, per exemple, els científics investigadors d'aquest segle i el passat? Doncs aquí hi ha un premi Nobel de Física, on ja parlava que la comunicació instantània de tots els components és la característica de l'univers quàntic. És a dir, com que hem vist abans que hi ha una llei que parla de l'entrellaçament quàntic, està parlant que tot està unit amb tot. Allò de la teoria del tot o les filosofies orientals que parlen de que estem tots interconnectats, la física quàntica ho està demostrant. Si un electró el separo i aquell mateix té una influència, aquest seria una mica l'efecte mariposa que diuen, no? De que qualsevol cosa afecta a qualsevol altre punt del món i en diferents parts de dimensionals, si algú voldria parlar d'aquests temes. No? Però seria això. No? Aquí hi ha un altre, que és el Niels Bohr, que també va ser Premi Nobel de Física de l'any 22, on ja parlava, per exemple, ja parlava si la mecànica quàntica un no el deixa perplex és que no l'ha entès. O sigui, si jo ho he fet una mica bé és que heu d'estar perplexos, no heu d'haver entès res. Però ja és així, no és un problema. No? I ell parlava que la teoria ens diu que la realitat del món físic depèn de la nostra observació i encara que això és certament difícil de creure, les proves així ho demostren. O sigui, l'efecte observador doncs, influeix en el món que vivim. Vale? No sabem per què. O sigui, quan diem que podem col·lapsar la funció d'un dau i que passi el que volem, sabem que passa, ho podem comprovar, però el que passa entremig ningú ho sap. I no, jo tampoc ho sé. Vale? Puc tenir les meves teories o les meves divagacions, però no ho sabem. Aquest és un altre Premi Nobel de Física on diu que ningú comprèn la física quàntica. Vale? Això seria una mica, ens hem de quedar amb aquesta comprensió d'això. No? I aquí hi ha un Premi Nobel actual, que és el Roger Penrose, on ell parlava ja diríem que s'ha creat molts enemics dintre la comunitat científica, perquè clar, aquest ja s'ha llançat, ara mateix està fent proves, experiments amb Deepak Chopra, amb un filòsof oriental, bueno, llavors clar, estem veient com la ciència de la física quàntica, un premi Nobel, vale, aquí molt trajat, doncs se'n va amb un senyor oriental a mirar què és la consciència. Estem veient que ja està correlacionant les dues coses. No? Parlava, per exemple, no? Segons la seva teoria, el cervell humà seria el receptor i no la font d'informació. Val? I on parla, per exemple, doncs que on recolza la teoria del tot. Per tant, tots estem interconnectats. Val? Vull dir, això ja... Clar, quan veus que un Premi Nobel et diu això, dius, home, pues, ja té un cert sentit, no, el que estem parlant. I aquí hi ha altra gent, que també és molt important, Nikola Tesla. Ell parlava molt d'energia, freqüència i vibració per entendre tot l'univers. Val? És un senyor, bueno, va inventar una sèrie de moltes patents, era un visionari. El Rudolf Steiner, vale, que és un filòsof austríac-alemany, bueno, arquitecte, llavors hi ha una part del llibre, que m'agrada molt la frase, que ell parlava que la certesa absoluta de que els pensaments són realitats efectives. Què vol dir això? Que ell ja parlava que el fet que un pensament és una mena de realitat. Però clar, si estem anant en física quàntica, que els electrons estan a tot arreu i que un observador afecta allò, tindria un cert sentit que un pensament sigui una mena de realitat. Quan jo penso alguna cosa, és com que allò no és només un pensament que queda en l'éter, no? Sinó que allò té una influència sobre alguna cosa. Val? Llavors hi ha aquest, el Jean-Pierre Garnier-Mallet, que és un doctor en física quàntica molt conegut, aquest sí que es viu actualment, on ell parla, té una teoria que es diu desdoblament quàntic, que és complicada d'explicar ara, però el que vol dir, ell va dir, m'ha costat anys entendre que el passat, present i futur són tres realitats simultànies transcorrent a velocitats diferents. Si a ell li va costar anys entendre-ho, no ho entendrem ara en una hora. No? Però què vol dir això? Doncs que el que dèiem abans, que tot és màgic, sembla que tot passa a la vegada, el futur, el passat... Dius, ostres, però és que el meu temps és lineal. Jo avui m'he llevat, he anat aquí a la universitat, avui tinc una conferència, després dinaré, dius, què m'estan dient? No? Bueno, no ho vulguem entendre, sinó que ens ho quedem aquí gravat, per si algun dia tenim alguna sincronia, o més endavant, diu, mira, doncs té sentit aquella xerrada d'aquell noi que va vindre aquell dia a Girona. No? Ai, i em deixava aquest, que és el John B. Newman. Aquest no va ser Premi Nobel perquè es va morir bueno, per un problema als anys 50, quan tenia 50 anys, però li volien donar dos o tres. I mireu què deia en els anys, en el segle passat, als principis. La consciència col·lapsa en forma d'ona quàntica en una clàssica forma de partícula. Què vol dir això, el que estem parlant? La consciència, hi ha una funció d'ona, hi ha un dau, doncs un dau com a exemple perquè s'entengui, i podem col·lapsar, podem fer que escollir perquè passi el que nosaltres volem. Val? Seria una mica el que estaven dient. Clar, en aquell moment són frases doncs, que ni avui en dia també sonen molt, 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 molt estranyes, no, en aquest cas. Bueno, tenim aquestes dues parts i a veure si s'han fet experiments científics en aquest sentit. Aquí hi ha aquest institut que comentàvem abans, que és l'Institut Noètics de Califòrnia, que és el més reputat que hi ha actualment, i van fer unes proves amb un interferòmetre de Michelson, que el que és un aparell que va en diverses òptiques, amb un làser amb fotons de llum, crea un patró d'interferència que seria aquest d'aquí. No sé, bueno, aquí no es veu molt bé, que això és el que veiem al vídeo que tenim abans, vale? Que hi havia un patró com a la pissarra. Això és quan ningú l'observa. Aquest patró es crea quan ningú l'observa. I quan hi ha un mesurador, la ona col·lapsa i es fa més petit aquest patró d'interferència. Van dir, vale, anem a fer una prova, anem a mirar si la consciència d'una persona pot afectar sobre aquest raig de llum. Pot afectar o no pot afectar? Vale, amb l'experiment de la doble escletxa. I van fer proves. I van fer prova amb dos grans grups. Amb un grup que meditava, meditadors professionals, i amb un grup de gent normal, normal en el sentit que no tenien cap diríem, bueno, pràctica amb això. No? I van veure que els que no meditaven no tenien cap afectació més que el propi atzar de la diferència d'aquest patró d'interferència, però els meditadors tenien una certa influència. És a dir, i van fer la prova, si aquí hi havia la parella, aquí van fer la prova a l'aula del costat, i sortia, i un va dir, bueno, no serà el camp magnètic de la persona que influeix, ho van fer de Girona a Sabadell, passava el mateix, i de Girona a Estats Units, i passava el mateix. O sigui, l'espai no afectava per res. O sigui, aquestes proves ja estan demostrant que la consciència pot afectar, des d'aquí, podem afectar en un laboratori que estigui als Estats Units, amb un raig de llum. Clar, per mi això ja ho trobo espectacular, en el sentit de que som conscients de que la nostra consciència és molt potent. No? Aquí hi ha una altra prova amb un altre interferòmetre diferent, però en el fons és el mateix. Que és aquest làser amb aquest raig de llum, hi ha un observador i un patró d'interferència, els no meditadors no afectaven i els meditadors tenien una afectació. Llavors ara entenem, no sé si esteu aquí és perquè us agrada la classe de l'Edgar, que us ensenya a meditar, aquest benestar, aquest estar bé, no és només estic bé i bueno, vaig a casa més tranquil i avui em trobo millor, sinó que això m'ajuda a que la meva vida em vagi millor, m'ajuda a poder escollir una mica el que vull. No que vull que em passi, però sí que pugui influir sobre el meu entorn. Vull dir que mireu la importància de la meditació o de tècniques d'enfoc o d'aquest element o similars. No? Aquestes són proves ja que vam veure que en el moment que estàvem més concentrats doncs hi havia una afectació més alta amb aquest patró d'interferència. Clar, això són proves ja físiques i empíriques. I vam veure sobretot que com més es concentraven, més es podien concentrar aquests meditadors, més influència tenien. Ara veurem després que amb les proves que hem fet nosaltres hem vist que això quadra tot. És a dir, aquest puzzle quadra. És a dir, les proves que hem fet als Estats Units, la física quàntica, amb els experiments que hem fet nosaltres, tot té molt sentit. Aquest és un experiment que bueno, m'agrada molt explicar, que és del René Péhoge, que va fer un experiment. Va agafar un robot quàntic, que és un robot, on va amunt i avall, dret a esquerra, o amb, bueno, amb tots els sentits d'aquesta aula, per exemple, de manera aleatòria, ningú sap, per un tema de soroll blanc que doncs, va a tots els cantons. I vam simular una cosa, van agafar uns pollets que estaven a l'incubadora i van posar al costat aquest robot, perquè els pollets, abans de néixer i quan neixen, el que veuen la figura que es mou per ells és la seva mare. Bueno, van fer això. Van agafar, en aquest cas, amb la gàbia buida, van posar el robot al mig i van posar on i el robot que anés on volgués. I el robot doncs, va crear un patró totalment aleatori. Però després van posar tots els pollets a la gàbia, van posar el robot al mig i el robot només es va quedar aquí. Com si els pollets atreguessin el robot. O sigui, la consciència d'uns pollets va afectar un robot. Imaginem el que podem fer nosaltres. L'únic que no som conscients d'això, i a mi ningú m'ho va explicar. No hi ha una classe que es digui com col·lapsar la funció d'ona a IGB, ni a la universitat, ojalà, no? Però de moment no la tenim. No? Vale, i hem vist aquestes tres parts, de moment sembla que quadren, no? La física quàntica ens explica unes lleis molt màgiques, els investigadors Premis Nobel parlen d'això amb una seguretat molt ferma de que això pot ser, i els experiments científics apunten a que també, que aquí hi ha una cosa que no comprenem. No? Què diu el que hem buscat nosaltres? Ha passat semblant? No? És diferent? Té alguna cosa a veure? Bueno, llavors aquí hi ha una pregunta, hi pot haver alguna energia psíquica d'alguna manera que no coneixem on intervingui i puguem fer això? Potser sí, fa dos segles o fa quatre, ningú sabia el que era un camp electromagnètic, bueno, en aquest cas com funcionava un satèl·lit. Per què avui no hi ha alguna cosa que no coneixem, però d'aquí dos segles sí que ho sabrem? No ho sé. Val? Llavors, hem de veure també que a nivell de la física clàssica comença pels àtoms, molècules, teixits, i acaba amb la consciència, i la física quàntica, la part més important és la consciència, perquè sense l'observador diríem que tot està superposat, l'observador és qui ho col·lapsa tot. No? Ja s'han fet proves de la física de la consciència amb modificació del pH de l'aigua, amb l'acceleració de la larva de la mosca i hem vist que una intenció sobre aquella proveta, posaven amb dues provetes diferents, una creixia molt més ràpid i l'altra enlentien el creixement, o modificaven el pH de l'aigua. Vull dir, això ja s'ha comprovat i s'ha comprovat diverses vegades també, no és una cosa novedosa. No? Llavors, que nosaltres ho vam fer, i agafant aquest DAO, o aquest generador de números aleatoris, que està aquest programa que està per internet, que és més fàcil perquè agafes el mòbil o el portàtil i t'hi poses. I vam dir, bueno, com comprovem que això no és atzar? Ja sé que no hi ha vingut i s'ha pensat que un dia li va sortir molt i es pensa que ha fet alguna cosa. Bueno, doncs anem-ho a comprovar, no? Que és una mica el que deien alguns amics meus. No? Mira, doncs això igual és sort. Doncs no. Com es pot fer això? Doncs amb la llei de Laplace, que quan per calcular, per exemple, que surti un número del dau del parxís de 6 cares, que surti el número que volem ara, doncs es fa 1 entre 6, vol dir cap percent, ens dona un tant percent. La dificultat de que surti un dau del parxís ara mateix és un 16%. Que surtin dos seguits el mateix número, o sigui, dos cincs per sortir de la casa, per entendre'ns, doncs seria un 2,78%. I que surtin cinc números seguits el mateix en la primera tirada, seria un 0,013% de dificultat. Vale? Tenim això, som conscients de, bueno, que això ja últim és molt difícil. Segurament, si ho féssim ara aquí durant aquesta hora, no podríem aconseguir això. Potser a algú li passaria, però seria molt difícil. Cinc resultats seguits només amb sis números. No? Llavors, el que vam fer nosaltres és, bueno, el que dèiem abans, simular això, amb aquesta, ho vam fer del 0 al, en aquest cas, del 0 al 40, amb aquest número aquest generador de números aleatoris. I d'alguna manera, el que ens està dient la física quàntica dels experiments és que aquesta ona d'informació que tot pot passar, si féssim un dau de 40 cares, tot passa a la vegada. I que quan hi ha un col·lapse, quan hi ha un observador, una consciència, col·lapsa amb un sol número. Vale. Doncs jo què faig? Em visualitzo aquest generador de números aleatoris i enfoco en que vull que surti el número 16. I algú pensarà, bueno, però tu com pots fer que passi això? No? Pues, bueno, si hi ha un enfoc, si hi ha un treball mental, una quietud mental i un estat determinat, es pot fer això. Val? I per veure si això era només un atzar o era estar fora de l'estadística, es van fer una sessió de 76 experiments i veure què passava. I hi ha una cosa molt curiosa. Amb 42 d'ells, quan jo abans de tirar el dau, hi havia una altra persona que em feia de control, deia, com em crec que això passarà? Perquè veurem que això és molt important. El nivell de certesa, el nivell de seguretat que jo tenia. Quan jo deia, m'ho crec de 0 a 10, un 10, o sigui, molt alt, sortia la primera, o màxim a la segona vegada. Sempre. O sigui, en aquest cas, ara després ho veurem que està més en petit. Quan jo m'ho creia, deia, crec que sí, però sí, crec que sí. Pues sortia, bueno, una mitja de, bueno, 7 o 8 vegades, 5 o així. Quan ja una mica no confiava, sinó una seguretat mitjana, vol dir que ja dubtava una mica, sí que sortia fora de l'atzar, però ja baixava molt, sortia a la 13a vegada, de mitja. Però quan no confiava, i deia, no, és que no m'ho crec en aquest moment, sortia al cap de 30 vegades, que això sí que està dintre de l'atzar, ara ho veurem. Això no. Val? I per veure això, aquest seria el tant percent que hem vist abans. O sigui, totes les proves que han fet, tant els bons i dolents, moments, o sigui, els estats bons i dolents, el número que surt és aquest. Això no sé definir-lo, que és un entre bilions de trilions de bilions de possibilitats. No sé dir. Ah, i l'Excel té 30 zeros i no, deixava, no hi havia més zeros per posar, perquè era la propietat sumatòria. És a dir, és impossible. Dic que veieu que hi ha errors, el que no és normal és a la sisena, a la tercera, a la sisena, a la quarta, a la sisena, a la primera, a la segona, però que això sigui sempre continuat. Això és el que no és normal i l'estadística ho demostra, no és una percepció meva. No? I com veieu, quan no ens ho creia, jo no m'ho creia abans, sortia al cap de moltes vegades, 20 vegades. Baixa a la 14, baixa a la 16, baixa a la 62. Però quan era molt alt, jo aquí ho deia abans, molt alt a la primera, molt alt a la segona, i en hi ha d'altres. Què ens està dient això? Que la seguretat i la meva certesa de que passi una cosa, tot i que sigui racional, perquè com jo puc estar segur d'una cosa que no sé? Això no és racional, però ja hem dit que res és racional del que estem parlant avui. O sigui, avui és una classe de lo irracional, per entendre'ns, no? Doncs quan jo estava segur, passava això. I quan jo dubtava, llavors passava menys. I quan no confiava gens, no passava. Aquest patró que es va fer, això es va fer fa un parell o tres anys, això s'ha repetit centenars de vegades. S'ha repetit amb altra gent que ho ha entrenat i el patró sempre és el mateix. O sigui, no hi ha un patró que sigui, o sigui, no hi ha cap dia que hagi sigut diferent. Sempre que una persona està segura del resultat final, influeix amb aquesta funció d'ona. I quan la persona no està segura, no influeix. Clar, com que estem veient que la certesa d'algú ens ho fa influir, si això no ho coneixem, com puc estar segur que jo puc influir en la meva vida? En el fons no m'ho crec. Si em diuen, no, és que tu pots influir en la teva vida, però si ningú em diu que això pot ser real, jo no puc influir. Jo fins al moment que no vaig veure això de manera casual, perquè seria, bueno, seria ara d'explicar, però tot ha sigut casual d'arribar a aquest, per observar aquests fenòmens, si jo no m'ho crec no ho puc fer. Però al moment que tens un feedback, que vas veient que això és real, et vas, diríem que reafirmant, et vas empoderant i llavors ho pots fer més. És una pràctica, és com nedar, una tribu que ningú ha nedat, si algú nada dirà, ui, és espectacular. No, doncs posa un braç, posa l'altre braç, has d'aprendre a flotar i al final pots nedar. Doncs això és el mateix, és un entrenament deportiu d'alguna manera. Vale? Que al final el teu, per això dic que amb el mòbil podeu agafar aquest programa informàtic i anar-ho comprovant. Moments que estigueu tranquils, aquietats, que us podeu enfocar en el número i aneu veient què passa. I moments que estigueu dispersos. I això ho he fet. Moments d'estrès o moments d'això, no surt res. Moments de quietud, vaig a Montserrat tot el cap de setmana, torno, una dutxa, tal, i llavors surt tot. O sigui, què ens està dient això? Que no és que es pugui fer o no, sinó que hem d'estar en l'estat adequat per poder fer això. Sinó que el cervell ho pot fer, però que s'ha d'entrenar. És només això. Val? Aquesta és la notícia que us deia abans, que ha sortit a l'octubre d'aquest any, on els científics afirmen que la teva consciència pot connectar amb tot l'univers. I on parlen de que el cervell pot fer operacions quàntiques. Això també fa uns anys era una bajanada, si algú sentís. A través d'una simulació d'uns fotons de llum, entre el cervell hem vist que fa operacions a la vegada. O sigui, el nostre cervell fa operacions a la vegada. Llavors, clar, ara no entenem per què passa, o perquè quan jo feia aquests resultats i m'ho creia molt, sortia la primera, no ho entenc, és a dir, no ho entenc. No entenc el que passa al mig, però les proves i el que estan dient, tot apunten cap aquí, sense entendre-ho d'alguna manera. No? Aquest, bueno, abans hem parlat del Jean-Pierre Garnier-Mallet, que és un doctor en física quàntica molt, molt famós francès, i té una frase que jo la vaig descobrir després i quadra amb tot, que va dir, el dubte fabrica instantàniament raons per dubtar en el futur i després ens prova que teníem raó de dubtar, però la certesa d'un resultat ja crea resultat en el futur. Quan ho vaig llegir no ho entenc, no ho entenia ni ho entenc avui, què vol dir el futur i el passat. El que sí que entenc és que quan jo em crec que sortia el número, sortia la primera. I quan no m'ho creia no sortia. O sigui, quedem-nos amb això, no vulguem entendre el per què passa. Sinó que aquesta frase que va dir aquest senyor, que porta 50 anys en física quàntica, i algun llibre llegit, però en té molts, i és una persona molt reputada, apunta cap aquí. I apunta que ell ha vist que, doncs, que el fet de tenir certesa sobre alguna cosa passa. Aquí entraríem en el món religiós o oriental de la fe mueve muntanyes. Pues seria com la certesa provoca alguna cosa, no? Més de la fe, o sigui, bueno, seria una fe, però al final és creure. El fet de creure veiem que té una influència sobre les coses que han de passar. No? Aquí van fer un experiment al Rupert Sheldrake, que és un bioquímic i biòleg bastant famós, on va agafar una prova. Aquesta habitació, aquí hi havia un telèfon, i jo estava aquí com a receptor, i a l'altra aula del costat, doncs hi havia una taula amb quatre telèfons, un vermell, negre, verd i groc. I jo que estava aquí havia d'adivinar qui m'estava trucant, si el verd, el groc, el vermell o el negre. Doncs van fer una prova amb gent que no tenien cap mena d'experiència de res. Val? I van veure, evidentment, el 25% seria el mínim que es pot establir, perquè hi ha quatre possibilitats, no? Que et truqui el vermell o un dels quatre. Els que pensaven que no tenien ni idea, diuen, és que jo no ho sé, doncs no ho sé, et diré el vermell o diré el negre, arribaven al 29%, una mica més del 25%, res. Els que no estaven segurs del tot però deien, ui, bueno, no sé, diria el groc però ja té algun sentit, arribava al 35% d'encert. I els que se sentien segurs de l'èxit obtingut, tenien certesa, mira, doncs no sé, algú em diu que m'ha trucat el groc, algú em diu que m'ha trucat el negre, arribaven al 82% d'encert. Això per atzar també està fora de bilions contra un que sigui atzar. És a dir, la certesa, estem veient que les proves personals i aquests experiments i la conclusió d'aquests reputats científics quàntics estan parlant que la certesa d'algú provoca aquest col·lapsament de la funció d'ona. Provoca que el nostre entorn el puguem modificar d'alguna manera. Molt bé, i hem vist, i què traiem de tot això? Hem vist física quàntica, científics, experiments, la nostra pròpia experiència, què ens diu tot això? Doncs la conclusió, que és el que estàvem parlant, això s'ha repetit centenars de vegades, el patró sempre és el mateix. No hi ha un dia, no, és que avui estava segur i no ha sortit, no n'hi ha cap. I tots els dies que estava en un estat no òptim, no sortia. Val? I això sempre s'ha repetit. I llavors, clar, aquí també el que hem de veure és que si hi ha estudis que parlen de l'afectació de la intenció sobre l'arbre de la mosca o el pH de l'aigua, jo penso que tindria sentit que d'alguna manera, amb un entrenament mental, poguéssim influir molt més en el nostre cos. Quan qui no té algun conegut amb un problema de salut, que a mi se diu, bueno, el 50% ets tu que et puguis curar. Bueno, doncs ara estem veient que no sabem per què, però que pot tenir alguna influència. Llavors aquí una mica la idea que tenim és portar això a un entrenament, a donar-li un cert sentit, per llavors poder influir en la nostra salut o el nostre entorn. Ara comentaré el cas de Gustavo Roll, que és un senyor italià que va morir fa unes dècades. I és un senyor que va començar amb 20 i pico anys, va agafar una baralla de cartes, de manera també casual, amb 20, bueno, sí, 23 anys així, més o menys, i va començar a indagar si podia adivinar quina carta estava darrere de cada una. I va estar 2 o 3 anys que se'n va anar amb uns monjos i va començar doncs, a entrenar tot aquest sistema. Ell no tenia aquests coneixements de física quàntica ni els apareix per mesurar, però va arribar a un estat tal que tenia una interacció brutal. Aquest senyor va voler conèixer el president Kennedy abans de morir, com en Itàlia, Mussolini, el Picasso, l'Einstein, perquè tenia una mena de poders, entre cometes, que no en tenien. I ell el que va dir, abans de morir, tranquils, això un dia ho fareu tots, i la ciència un dia li donarà un sentit, perquè en aquell moment ningú ho entenia. Avui tampoc no s'entén, però hi ha pinzelades o pinzellades doncs, que ens diuen, mira, això pot ser, però en aquella època no. Llavors, el que està dient ell, o quan jo he llegit el seu llibre, el paral·lelisme de com ell va començar això és el mateix. L'únic que ell se'n va anar allà amb uns extrems absoluts, feia unes coses increïbles. ¿Vale? Però ell ho deia, això no és cap do, això ho pot fer tothom, l'únic que hi havia un entrenament. I van preguntar si algun ho podia fer, diu, bueno, si tens algú 5 anys que no treballi, me'l deixes a mi i ens anem al bosc, ho podrà fer. Que el nostre dia a dia no ens deixa fer això. No? O sigui, no, és que mama, avui me'n vaig 5 anys al bosc perquè hi ha un professor que m'ha dit que m'haig d'il·luminar. Clar, difícilment us ho deixaran fer, no? Però bueno, si coincidís doncs estaria molt bé, no? Vale, llavors, després de tot això, clar, vaig pensar, anem a mesurar si hi ha algun patró que puguem veure que el nostre cos canvia. Què passa si nosaltres... passa alguna cosa quan jo estic segur d'aquest encert en el meu electroencefalograma? Passa alguna cosa amb altres aparells de mesura, quan no tinc accés a això, anem-ho a mesurar. I ens vam comprar una sèrie d'aparells per mesurar tot això, ens vam formar amb aquests aparells i vam veure què passava. Llavors, vam començar amb un electroencefalograma, que el que és, en aquest cas és un de 24 canals, que mesura l'activitat neuronal que tenim al cervell, vale? En diferents parts del cervell, i determina diferents zones que puguem tenir. Vale? Hi ha la part beta, que és la part més de la ment analítica, que va d'uns 13 a 30 hertzos, més o menys, la part alfa, que va de 8 a 12, bueno, de 8 a 13, que és una part més relaxada, si tanquéssim els ulls segurament estaríem amb alfa, hi ha la part teta, que és la part de l'inconscient, bastant, bueno, de més de l'inconscient, i la part delta, que és més la part del son. Val? I vam, aquí definim aquests estats de l'inconscient, que seria el teta i l'alfa, aquesta part més de l'inici, i la part beta, que és la part més mental. I el que vam veure, aquest seria un electro, aquí no es veu molt bé, però bueno, aquesta part sí, d'un determinat espai de temps on hi havia una influència molt alta en aquest col·lapsament de funció d'ona. On, per exemple, doncs hi havia una sèrie d'aquests 40 números i era primera, segona, primera, tercera, segona, primera, i aquests són els segons que estava pensant i enfocant aquest número. Què passa al cervell quan enfoques en aquell moment? Doncs passa algo molt curiós, que és que la part de l'inconscient, que és la zona esteta, es disparen. Si es disparen, ja no, això recull l'activitat... Ah, sí. Sí, aquí es veu, sí. Val? Doncs aquí veiem aquest estat, que és l'estat idoni, o jo és dels estats del més idoni que jo he tingut, segurament doncs aquell senyor italià, doncs bueno, això per ell devia ser molt poc i ell ja estava en un estat increïble, no? Però l'estat més idoni és aquest. I coincideix que aquesta zona esteta... Aquí el que et diu aquest, això és l'electro en si en el moment concret i això és un software que analitza aquestes dades, per això aquí està superposat per posar-ho tot junt. Llavors t'analitza i et diu que a 80 microvolts pots tenir una afectació sobre la col·lapse d'ona. Però si hi fixeu, la part inconscient està molt alta i la part analítica està molt baixa. Hi ha una diferència de potencial. Doncs sempre és igual. Quan la part inconscient està alta i la part conscient analítica està baixa, puc influir. Però quan està igual, o sigui, està tot molt baixet, no puc influir. O sigui, el mateix electro t'està indicant què passa i per què passa. Aquí veiem també que la zona esteta, aquí en vermell, bueno, aquí no es veu molt bé, però indica que està fora de la mitja. Quan surt aquesta cosa, bueno, aquest color vermell, es pot dir que està fora de la mitja. I està dient que en aquest cas, aquest estat zeta no és normal. El mateix, bueno, noi de neurofeedback, que jo li comentava això, diu, ui, però què estaves fent aquí? no li explicava, perquè si no, no m'hagués pres en sèrio, d'alguna manera, no? Però dic, bueno, dic jo, tu digue'm si això és normal, si no, o quina part és la que veus més. I em deia, diu, no ho entenc, diu, és com si somiessis d'espera, em va dir. Va fer ser aquesta frase. Bueno, ho deixo així com a punt, no? I quan no surt, què passa? Doncs fixem-nos abans que això arriba a 80 microvolts. I aquí, a la següent, ens arriba a 4 microvolts només. Ho dic perquè, bueno, aquí agafa ho agafa la part exponencial, val? La gràfica. O sigui, un estaria aquí i l'altre estaria dalt de tot. Vale? Perquè això és 4, aquí hi ha 5, 7 i aquí arriba a 10. Després ho veurem més, millor. Vol dir que la part inconscient està igual d'alta que la part conscient. I aquí no passa. És com si la part mental no em deixés creure'm que jo puc fer això. Digues, digues. Abans d'anar a dormir, quan estem dormits del tot, estem més en una fase delta.
Vale.
Però abans de dormir estem en una esteta. Per això hi ha molts autors que diuen, abans d'anar a dormir, demana el que vulguis que et passi, o demana. Perquè en aquell moment, de manera natural, estem en una zeta. Vale? Tu pots induir aquestes zones amb entrenament, però abans de dormir és un bon moment, sí. Sí, sí. Tal, bueno, i en aquest cas aquí també veiem que la part del zeta, en aquest cas, doncs no hi ha cap influència, no. Aquest color és el verd, que és el normal. No? Pensem que aquests dos d'aquí, tant el d'abans com el d'ara, s'ha repetit desenes de vegades, sempre és el mateix patró. Quan es pot influir, passa això. I quan no, diríem que aquest electro és normal, si em va dir que és un electro normal, a l'altre no és normal. Vale? Aquí també veiem que passa alguna cosa estranya. No? Aquí seria la comparativa. Si veieu aquí, ara seria molt llarg explicar, però aquí hi ha una mena de coherència entre les zones, una mica com a l'unísono, i aquí, primer que estan més aixafadetes, vol dir que tenen menys energia, menys voltatge, entre pic i pic, però en aquest cas doncs, no hi ha aquesta coherència com hi ha aquí. Va? Llavors aquí estem veient això. Aquí hi ha les dues de dalt que sí que hi ha influència, les dues de baix que no hi ha influència. Llavors aquí veieu que aquesta és igual o semblant que aquesta d'aquí. Aquí no és... O sigui, pensa que això aquí arriba a 3 o 4 microvolts i això són 80 i aquí són 60. Va? O sigui, la diferència és molt alta, aquí no es veu ben bé, però ara amb el que hi ha ara sí. I aquí hi ha, amb diferents proves, aquí fa crec que unes 20 proves, això són els microvolts, la part predominant en aquesta esteta, els que tenim influència estaven molt més alt de 50 microvolts. I tot i que estiguessin amb zeta, la part predominant, si estava molt baix aquesta energia, no sortia, o quan estava la part analítica. Per això quan una intenció o aquest intentar influir en el col·lapse d'ona, és important l'energia que li donem. Val? No és igual que jo digui, vull que surti el 2, estic així, vull que surti el 2, no? I estiguis com convençut, amb l'actitud. Val? Això el que fa és augmentar l'energia, augmentar el voltatge. Per això una mica diem que l'energia acudeix on posem la intenció. Val? O les proves ens ho demostren. No, no és que afirmi res tampoc, però al final és veure aquestes casualitats que estem passant. No? Ara, hi ha un altre aparell que també vam comprar, que és un aparell de la coherència cardíaca, que és un sensor que el que ens diu és quina sincronia, quina coherència hi ha entre el cor i el cervell. El cor, en el moment que entra en una sincronia, en una respiració, diríem, efectiva i conscient, comença a harmonitzar altres parts del cos. El sistema immun, el sistema endocrí, el sistema nerviós, i quan tot va a l'unísono, és quan realment en aquests estats també tenim molta més influència. Això és una mica un peix que es mossega la cua. En el moment que jo estic coherent, les zones tetes se'm disparen, perquè si estic estressat no estic coherent, no hi ha coherència cardíaca. Vale? Això és el que vam veure. No? Aquí, per exemple, aquí fem l'exemple de quan un grup d'estorners, quan estan al cel i fan aquells canvis tan brusques que tots van a la vegada, això és una mena de coherència quàntica, perquè és que cap xoca entre si. No veuràs jo que caigui un perquè entre vulgueu un anar de costat i un altre d'endavant. O els peixos, no? Fan aquells canvis als bancs de peixos. No? I on ens diu tothom que el cor és el gran encarregat de desincronitzar. El cor. El cor és... que té la importància de que el moment que estem bé nosaltres, que respirem amb la freqüència... Ja parlem de l'amor, la freqüència d'estar bé. Al final, aquestes proves que hem vist abans no és res místic, no és que hagin de meditar 3 hores, que està molt... O sigui, que jo cada dia medito i intentem meditar, sinó que hem d'estar contents, hem d'estar bé. O sigui, el fet d'estar emprenyats, o tenir enveja, o d'estar... Què ha passat? Llavors no surt. Jo si volia fer una prova i m'havia emprenyat amb la dona, no em sortia després. Si estava content, estava bé, no tens cap problema, sortia. Seria com un estat de no preocupació. Val? És com hauríem d'estar sempre. Clar, evidentment, el dia a dia no ens hi porta així. Val? Però bueno, hem d'intentar... Doncs que, bueno, hem de ser, com a mínim, saber que si estem en aquest estat i estem bé, tenim més influència. Tenim com un premi. No? Tenim un comodín. No? I, bueno, cadascú doncs, que triem. Una mica això. Aquí, bueno, aquí faig un exemple de com traspassar el món dels números amb la salut. Aquí vam fer una proposta amb una clínica de Barcelona, on vam, bueno, arribar a firmar una col·laboració, però al final, bueno, a saber si comencem, per entrenar a la gent que estava, bueno, que tenia problemes de salut, en aquest cas oncològics, de com les entrenàvem per poder influir. És una cosa experimental, evidentment, no, és una cosa fora de, en el sentit que era una cosa experimental. Però si veieu, una mica la base era que ells entenguessin per què això era possible, que es diu com descodificació, perquè si ells s'ho creuen, tindran més certesa, i llavors era i fer uns estudis amb l'electroencefalografia perquè ells mateixos veiessin la variació. Llavors, amb aquestes dues bases, encara no ho sabem, però hi ha evidències, o autors com Joe Dispenza i d'altres, que diuen que sí que es pot afectar. Jo no ho puc demostrar ara. Jo sí que hi crec. Empíricament no ho puc dir. Per això, bueno, això ara, doncs, d'aquí un temps, quan ho fem, doncs ja ho veurem. No?
S'ha aplicat en algun hospital, això? O en algun centre?
Així a nivell públic, que jo sàpigui, no. S'han fet moltes proves, amb instituts, i amb... però així de... com aquest entrenament tal qual, no. No ho conec. Què vol dir això, aquestes conclusions? Doncs veiem que hi ha una relació entre un estat cerebral òptim, una coherència cardíaca, que el meu biocamp estigui bé, que bueno, al final, en el fons que estigui bé, amb les proves, amb les proves que estem fent. Vale. I aquí busquem paral·lelismes. Ara que hem vist una mica tot, la frase del principi comença a tenir més sentit que no al principi de la xerrada, no? Que algú potser hagués marxat i diu, m'he equivocat de classe, sinó que comença a tenir més sentit. I què ens diuen? Per exemple, aquestes proves de Califòrnia, on veien que si es concentraves més, aquest experiment et sortia més. I què hem vist en les nostres proves? Que si jo em concentro i enfoco més, i m'ho crec, les proves surten més. Ui, això ja coincideix. O què passa? Aquesta prova dels telèfons que he parlat abans, quan tenien certesa, tenien un èxit brutal. Què diuen les nostres proves? Que si jo em crec, abans de sortir el número, que jo m'ho crec, això passa. Dius, hombre... I la frase d'aquest senyor que dèiem abans, la consciència col·lapsa en forma d'ona quàntica en una clàssica forma de partícula. Sembla que aquest senyor, que havia de ser Premi Nobel, coincideix amb tot això. O Rudolf Steiner, que parlava que la certesa absoluta és que els pensaments són realitat efectives. O sigui, a dir, un pensament passa alguna cosa amb els pensaments, no és només una cosa etèrica. Bueno, dius, home, doncs, dius, no sé què passa, però coincideix, vale? sense entendre-ho. Llavors la pregunta és, bueno, i com podem fer això nosaltres? Vale, molt bé, has acabat, ens ho has explicat, molt bé, gràcies, anem a dinar. Com puc començar a practicar a la tarda? Què puc fer jo per fer-ho, no? Llavors una mica, la meditació seria una eina molt, molt important, o tècniques d'enfoc, o tècniques d'aquest element, cadascú de la manera doncs, que li agradi més o que conegui. A més, s'ha demostrat que el fet de meditar, les ones que són incoherents es torna coherents. Ens dona coherència cerebral i per tant coherència cardíaca, o sigui, et porta el cos que anem tots a una. Vale? No amb una orquestra que el violí va per una banda i l'altra i el trombó va per una altra, sinó que anem tots a una. Vale? Això és la importància de meditar o de respirar, vale? De respirar bé en aquest cas. I així molt, bueno, a grosso modo, amb tota l'experiència nostra d'aquests anys, el que hem vist és com puc influir i quan no puc influir. Quan puc? En pràctica diària, això és com tot, això és com jugar a l'escacs. Si no vas practicant i vas aprenent, doncs clar, això es rovella. Jo he estat un mes o dos sense fer-ho, perquè les vacances o el que sigui, llavors costa un altre cop tornar-t'hi a posar, no? Bueno, és així. El més important, diria que és el 80% o el 90%, no ho sé, per quantificar-lo, la certesa del resultat. En el moment que algú d'aquí es cregui que això és possible, llavors ho podrà fer. És la part més difícil, perquè no és racional que s'ho cregui. Clar, si jo et dic, no, és que tu ho pots fer, però tu no t'ho creus, doncs has d'intentar vèncer aquesta part analítica, aquesta ment analítica, i dir, no, vale, no ho entenc, no sé per què, però ho puc fer. Doncs, si guanyes això, ja està, és com una lluita interna. Vale? Jo mateix que ho puc fer, i gent que ha entrenat ho pot fer, hi ha dies que et lleves, que la part analítica està més alta, per lo que sigui, i a mi mateix em costa creure-m'ho. O sigui, jo ja sé que és real, però em costa com, ostres, llavors és una lluita, no? És com una mica de veure això, no? Sobretot, bueno, quan no surt, evidentment, quan dubto, o quan no m'ho crec. Així no surt mai. Si no m'ho crec, no surt. Perquè si podem crear el que volem que passa, si jo no m'ho crec, creu que no passi. No, és que segur que anirà malament l'examen. A part, home, si no estudio, anirà malament, això és evident, no? Tampoc. Hi ha màgia, però no ens passem, no? Però bueno, d'alguna manera, però si a més si estudio i dic que anirà malament, provoquem sincronies que estigui aquell moment més cansat, nerviós, que hagi dormit malament, perquè no vagi bé. Val? Llavors, sempre tenim actitud positiva perquè veiem que té una influència en aquest cas, no? Quietud mental, enfocament i atenció, estan al present. Hi ha uns exercicis de Rudolf Steiner, si algú li vol aprofundir en aquest tema, que va molt bé, que són els 6 exercicis experimentals per arribar a aquest estat de Steiner. Val? Després m'ho pot preguntar i li dic quins són. I quan no surt? Quan estic dispers. Passat, futur, ui, que m'anà malament, què passarà demà amb la parella, que no sé què m'ha dit, l'altre no sé què... Llavors no surt. O costa molt més que surti. Val? La freqüència, el que parlàvem, això ja ho hem parlat ara. Hi ha freqüència cerebral, que no, ningú, no teniu un electro per comprovar-ho el dia a dia, però bueno, seria estar bé, seria més estar en un procés més d'empoderament. No? Coherència cardíaca, al final surt quan estàs més coherent i quan estàs més incoherent no surt. Quan estic motivat i actiu em surt més que si estic cansat i desganat, el que deia, no? I fer moments que estava cansat, bueno, que surti el 2, no, has de tenir una certa activació. Vale? I el biocamp que el tinguem bé, energètic. Vale? Al final, aquest resum d'aquí és que hem d'estar bé. Tampoc aquí és molt tècnic, però al final és certesa del que vull que passi, que jo estigui bé i que i tinc una certa quietud mental. Vale? Això seria com l'ABC una mica d'això. I evidentment la pràctica. Vosaltres mateixos, la gent que jo li he explicat i que ha coincidit i que ho han practicat, la teníem trucat un noi que és Mosso d'Esquadra, que fa uns mesos li vaig explicar, diu, però com es fa això? Li vaig explicar això, i només en una setmana em truques, barat, escolta, que he agafat això, surt 50, i em surt la primera, i a la segona, però és que a més m'ho creia que sortiria, dic, allà, i l'altre surt a la segona, i bueno, estic que no m'ho crec. O l'altre dia van sortejar un premi, i jo vaig dir, és que em tocarà a mi, i em va tocar a mi. Clar, ja sorprenen. Vale? Sí.
La certesa des del punt de vista conscient racional, però com juga aquí el subconscient?
És clar, sí, és un bon apunt. És molt sutil, és molt sutil, però és tenir certesa des de l'inconscient també. Més des de l'inconscient que del conscient. O sigui que jo per explicar-ho, ho vaig explicar des d'aquesta part analítica, però la certesa és més de la part inconscient. És més de l'essència nostra que ens ho hem de creure, no de la part analítica. El que passa que, aquí entraríem això perquè ho hem de resumir tot en una hora, però que això donaria per tot un cap de setmana i explicar aquestes utilitats de cada cosa. Però és més de la part inconscient, és més empoderar-te, en aquest cas. Digues, digues.
Jo tinc molts dubtes.
Sí? M'imagino.
El primer és que estem parlant de coses com elements aleatoris, com que surti un número.
Sí. Comprovable, sí. Sí,
però s'està parlant també d'un possible efecte a les persones? Vull dir, sí. Quan intervenen persones, com passa això?
No t'ho puc demostrar empíricament, però estan parlant de que sí, que tot interacciona amb tot. És a dir, a mi m'han passat coses que no les puc quantificar, però que intervenen molts factors.
Sí, però afecta també la... O sigui, imagina't, eh?
Sí, o sigui, posa'm un cas pràctic.
Jo vaig a Xina.
Sí, sí, sí.
Mira, em trobaré a tal persona a Xina.
Sí.
Vale? Això, o sigui, tu consideres que amb la consciència i això, sí. Si hi ha un estat super...
Pots influir. Quanta gent no li ha passat de penso en aquesta persona i me'l trobo al carrer cap de 10 minuts? Se li ha passat a quasi tothom. O penso, em trucarà la Marta o el Pep d'aquí i truca la Marta i el Pep. No entenem el mecanisme, però sembla que hi ha una influència. És com que tot es posa a nivell sincrònic, passa això.
Si estàs afectant sobre l'altra persona que té una consciència, té una cosa. Quin és l'impacte entre les dues consciències?
Clar, aquí, això és la pregunta del millor, si no, és una molt bona pregunta. Aquí la resposta, alguns estan parlant d'universos paral·lels, d'un món hologràfic, més tipus Matrix, i ho parlen gent molt reputada de Premis Nobel. No sabem la resposta, però sí que sabem que hi ha una afectació. Val?
Digues. Una pregunta.
Digue'm.
Si se suposa que tots podem influir entre tots.
Sí.
Imagina't, posem, jo vull treure, amb l'exemple del tal,
sí.
Jo vull treure el número 23.
Sí.
Estic aquí meditant per treure el número 23. Però ella també està a l'habitació
pel 3.
Està meditant perquè a mi no em surti el 23.
Sí.
Qui guanya?
A més, aquesta prova l'han fet. La vaig fer amb un noi que jo vaig... La vaig fer amb un noi que vaig entrenar. A més, em va sorgir la pregunta. La resposta seria el que tingui l'enfoc més alt. O sigui, una mica com el que tingui la capacitat mental més alta, amb més energia, aquest es guanya, d'alguna manera, per dir un nom, a l'altre. Però han fet la prova.
I llavors jo també entenc que, per tant, si tots podem influir entre tots, jo puc influir en la seva vida, entre cometes, i ella en la meva...
Això, que jo tinc una percepció, no sabria respondre. Perquè, clar, no sabem... O sigui, podem interaccionar amb tot i tot sembla indicar que sí. O sigui, jo he tingut sincronies, sigui, jo fa anys vaig dir, bueno, doncs vull investigar aquest tema. I m'han vingut totes sincronies en el meu favor, doncs de la parella adequat, de la mesura adequada, tot m'ha vingut com rodat, com molt fàcil. Clar, això interacciona amb molta gent. El mecanisme pel qual passa això no el sé. Jo sé el que puc comprovar, però jo crec que sí que d'alguna manera podem influir sobre tots. Sí.
I una altra...
Digues.
Antigament, que hi havia molt concepte religiós, potser,
sí.
Que la gent resava per coses.
Sí.
Tu creus que això era una mena de consciència, com... Sí, jo què sé, que deien que es curi, que es curi, que es curi.
Sí, el que passa, és molt bona pregunta, perquè aquí hi ha un problema, i entro en un tema religiós, no? Quan diuen que, per exemple, tinc un càncer, i jo sóc religiós, sóc cristià, i vaig a una església a resar, i reso sobre un Déu i demano que em curi. No tinc certesa de que em curaré. És que sembla com que no donar poder al que tenim realment. Si jo dono a algú la possibilitat de que em curi o no em curi, en el fons estic creant un dubte. No, tinc un càncer, jo em curi, punto. O sigui, no, ni Déu ni ningú, jo tinc el poder de curar-me, ja està. Ho dic molt fàcil, i si jo tinc un càncer, jo sé la teoria, em costaria creure-m'ho també que es pot fer això, no? Però la idea és aquesta, o sigui, no buscar fora, o sigui, el poder el tenim nosaltres. I jo, a part del DAO, no he explicat que, a part de que surti el número, si estem amb un enfoc perfecte, puc fer que surti el número 33 i amb la rajola que volem que surti. O sigui, que surti el número, que el tirem aquí i dius, no, doncs que vull que caigui amb aquesta rajola. I que es quedi al mig. Es pot fer això. Sé que m'estic una mica arriscant a que es pugui malinterpretar, però és així. Ara, s'ha de fer moments que tu has de creure del tot. I no és fàcil aquests moments.
Però hi ha limitacions, entenc, no? Perquè si tu vols que
caigui
en aquella rajola i tires cap aquí...
Sí, clar. Bueno, sí. No entenem. O sigui, dintre les possibilitats de les lleis clàssiques, vale? O sigui, si jo tiro aquí, doncs que pot caure amb un as de sincronia, es pot rebotar, sí. Sí. Sí.
No? I les intencions llavors en principi són positives.
Sí.
Cap a
sí.
Aquesta, cap a l'altra.
Sí. Sí. Si no, sí, important, perquè molta gent em pregunta, bueno, i si això ho sent un terrorista? I diu, ostres, m'aprofito d'aquest nom, m'explica això, ho entreno, em vaig al Nepal 2 anys. Clar, ja sembla que el sistema com que té un sistema que com que es defensa o que limita. Si la intenció és negativa, jo vull crear mal amb aquesta persona, pobra, que està aquí escoltant-me i no m'ha fet res, com que la meva vibració és baixa i no tinc una vibració bondadosa de l'amor, no surt. Quan dèiem que jo si un dia tinc una discussió o tinc un mal dia, no surt, per què? Perquè no tinc una vibració coherent, no tinc una vibració amorosa, que és el que deia en aquest cas la Sònia. No? Llavors, clar, això, per fer això, si tu vols influir sobre els altres, però és positivament, llavors sí, cap problema, però negativament no podràs fer-ho. Perquè el sistema no et deixa. Bueno, el sistema, o veiem que no et deixa, jo no sé el per què. Jo sé que amb això passa, quan jo estic bé, passa més que quan no estic emprenyat. El per què? Bueno, doncs li donem aquesta explicació, que hi ha menys coherència cerebral, hi ha menys coherència cardíaca, hi ha diverses coses.
Jo,
perdona,
jo crec que estic...
Vale, i aquí seria una mica la repetició d'abans, el protocol, de per què ens passa això. I aquí l'exemple és una mica més concret. Per exemple, el control de les emocions, coherència cardíaca. Jo poso aquest exemple sempre del partit, no recordo el nom, un noi francès que fa molts rècords del món. ¿Vale? És un noi jove, i imagina també que està davant de la prova del rècord del món, de salt de pèrtiga. Ell està supermotivat, però no està nerviós. Tu no vas mai que estigui així abans de fer la prova i ui, que ara el faré. Amb això dels daus o dels números és el mateix. Jo he d'estar molt motivat, o qualsevol intenció que podeu tenir, però alhora has d'estar tranquil. I això no és fàcil a vegades. És com una mescla, però és la clau. Vull que passi això, li dono l'energia màxima, però en el fons, a la part, tinc la ment aquietada. I per tant faig que les zones de l'inconscient en surtin més. Aquest és l'estat idoni per fer això també. És a dir, hi ha tot de coses molt sutils que quan tot l'engranatge tot s'uneix és quan es pot fer. Val? Però veiem que és real. Llavors, la gràcia quina és? És entrenar tot això perquè tot cada dia ho puguis fer més i aquest engranatge sigui més fàcil cada vegada. Val? Bueno, aquí anem una per una, que és el que parlàvem, i aquest aparell de la coherència cardíaca ens diu si estem millor o estem pitjor. Val? Aquest ens mostra aquesta coherència, que és un aparell que parlàvem abans. No? i aquí surt més o surt menys. Vale? Per exemple, aquest és, bueno, el que dèiem abans, estat teta i alfa, i quan no hi ha influència, doncs aquí no puc influir, aquí puc influir i aquí no. Vale? Qualsevol tècnica de meditació i enfocament ens ajudarà. Vale? Si cada dia meditem, això puja. Jo he estat setmanes fent tècniques d'enfoc i meditació i hi ha més resultats. Setmanes que no ho faig, baixen els resultats. Vale? Llavors, una mica, bueno, sabent les eines, doncs, bueno, cadascú que decideixi doncs, si vol profundir en això o no. Si profundeix, té premi d'alguna manera. Això és un aparell que mesura, que es diu GDV, que mesura els biofotons, perquè hi ha un senyor que es diu, bueno, Fritz Albert Popp, que va descobrir que una mena de biofotons que tenim al cos sembla que és l'encarregat de produir aquesta intenció. Com si fos una red de fibra òptica interna al nostre cos, que aquests biofotons s'encarreguen d'això. Llavors hem vist també en proves que en moments que tenim aquests biofotons més dèbils i menys incoherents i menys, bueno, ben posicionats, que això es mesura amb els dits, amb un aparell que hi ha una descarga de gas amb una òptica, doncs no hi ha influència o no ajuda, i quan ells són més alts, ajuda més. Bueno, això és una altra, és com quantificar el que estic parlant. És a dir, a part de les proves empíriques que en demostren que per estadística això està fora de l'atzar de manera absoluta, les proves que podem mesurar ens diuen que això també és així. El que dèiem abans, la motivació. S'han fet proves que quan una persona que té una intenció té una intenció clara, li augmenta el voltatge. Vale? Augmenta el voltatge en bastants graus. Vale? Llavors, una motivació davant d'una cosa i determinació ens ajudarà molt més que si ho dic amb la boca petita. Ui, vull aprovar l'examen. No. Quiero aprovar l'examen, punto. Vale? O sigui, això seria, quan tingueu una determinació, segurs. Segurs i determinats. I aquesta és la més important. La certesa del resultat. I és la més difícil. Ens hem de creure que això és veritat. Hem d'intentar, jo crec que avui sortiu, o espero, que sortiu amb el dubte o amb el convenciment de que això pot ser veritat. Només això us ajudarà moltíssim ja, perquè teniu una eina que els altres no tenen. Que teniu l'eina de que això pot ser veritat i ho puc agafar amb alguna cosa. No? Llavors, hem vist a les proves que quan ens ho creiem, la influència és total, quan confiem una mica, quan dubtem quasi res, i quan no m'ho crec, no surt. I aquí el Greg Breding, que és un investigador americà, ja parlava que a poc a poc estem acceptant la possibilitat d'un nou camp d'energia totalment accessible i que gràcies al nostre ADN és possible comunicar-se amb fotons a través d'aquest camp. La clau per aconseguir